Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Esteu bé? Espero que sí, i ben disposats a seguir-nos durant la propera hora, hora màgica abans de sopar, en què us relaxeu tot escoltant música, música de la bona. I resulta que el desenvolupament tecnològic ja no ens obliga a escoltar en aquesta precisa forquilla de 8 a 9 del vespre d'avui, sinó que ho escoltareu quan més us convingui. Quina meravella, oi? Aquestes són les coses bones de la tecnologia. El programa mai es perd, sempre queda aquí per sentir-lo. A lo millor dintre de 2 anys o 3 dieu què va dir tal dia aquell ximplet de l'òpera i busqueu i trobeu el programa per tornar-lo a escoltar. Però bé, parem de dir bestieses. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us saludem i us donem una cordial benvinguda. Bé, ja heu sentit que avui hem començat amb una música antiga, i tan antiga. Era la sinfonia d'una de les primeres òperes del repertori que, si bé fa molt poc, i és present, i és Il ritorno d'Ulisse in Patria, estrenada a Venècia el 1640, una de les 3 òperes que s'han conservat senceres de Claudio Monteverdi, a qui, si no li podem atribuir ben bé amb precisió matemàtica el títol de pare de l'òpera, gairebé. Seves són les òperes més antigues que romanen en el repertori, especialment l'Orfeo, que data del 1607. I el ritorno d'Ulisse in Patria, obra d'un Monteverdi ja septuagenari, es va estrenar en el Teatro San Cassiano, que fou el primer teatre d'òpera públic de Venècia i per extensió del món. Doncs a la ciutat dels Canals va ser on es va inventar això de pagar una entrada per anar a l'òpera, fent així que aquesta sortís dels palaus de la noblesa on havia nascut. El llibret fou obra de Giacomo Badoaro, un noble afeccionat a la poesia, i ens explica les vicissituds finals del llarg viatge, que va durar 10 anys, que va fer Ulisses per tornar al seu regne d'Ítaca després de la Guerra de Troia, episodi extret de l'Odissea d'Homer. I perquè us explico tot això ara, doncs bé, abans de seguir endavant, deixeu-me dir que la versió que hem sentit d'aquesta sinfonia era la de René Jacobs, al capdavant del Concerto Vocale. I el perquè, doncs avui, estimades i estimats, tindrem un programa variadíssim, amb òperes de molt diverses èpoques i estils, en el qual pretenc explicar-vos lo intensos que han estat per mi els mesos de març i abril pel que fa a veure espectacles operístics. I comencem amb aquesta obra de Monteverdi, l'única que em quedava per conèixer de les tres, ja que que l'11 de març la vaig veure en concert en el Palau de la Música Catalana, una esplèndida versió càrrec de l'Europa Galante, dirigida per Fabio Biondi i protagonitzada per Marc Patmore, Ulisse i Sara Mingardo, Penélope, a banda de nombrosos altres i excel·lents cantants. Menys d'una setmana després, el 17 de març, i en una ciutat diferent, París, vaig gaudir d'un programa doble en el Teatre de Champs-Élysées, sent la primera òpera proposada i nova per mi, Le Rossignol d'Igor Stravinsky. Sentíem de l'acte primer de Le Rossignol el fragment A-A-A amb Nathalie Dessay, el Rossignol i Sevolod Grivnov, el pescador, amb l'orquestra de l'Òpera Nacional de París dirigida per James Conlon. Aquesta obra és curta, només dura uns 45 minuts, però està dividida en tres actes i fou estrenada a l'Òpera de París el 1914 per la companyia dels ballets russos de Diaghilev, malgrat ser una òpera, els cantants eren en el fossar de l'orquestra i la part escènica la ballaven. És un conte líric inspirat en el Rossignol de Hans Christian Andersen, amb llibret de Stepan Mitusov i el propi compositor. En rus, però per l'ocasió en el Teatre Champs-Élysées la van traduir al francès. La producció del famós Olivier Py, que acaba de fer la Manon de Massenet al Liceu, estava concebuda de manera unitària com un escenari de teatre desenvolupant-se el Rossignol a la part del darrere de l'escena, fet que li va restar brillantor una partitura realment molt lírica i delicada, tal com acabeu de sentir, que ens explica com el cant d'un rossinyol sedueix l'emperador de la Xina, el qual acaba salvat dels braços de la mort, perquè aquesta també s'inclina davant el cant de l'ocell nocturn, símbol del cant bonic entre els ocells. Els cantants eren del bo i millor que hi ha actualment a França: Sabine de Vielle, Cyril Dubois, Jean-Sébastien Bou i Laurent Nori, entre d'altres. I l'orquestra també era bona, Les Siècles, dirigida per François-Xavier Roth. Tots ells, cantants inclosos, van fer-se càrrec de la segona òpera, de caràcter molt diferent, Les Mamelles de Tiresias, de Francis Poulenc. Una òpera bufa en dos actes i un pròleg, amb el llibret adaptat pel compositor sobre la peça homònima de Guillaume Apollinaire. Aquesta no és estranya per mi, ja que la vaig veure al Liceu el maig del 2010. Estrenada el 1947 a l'Òpera Còmic, és una obra amb un humor surrealista i una mica desmadrat. El cas és que aquesta es desenvolupava la part davantera de l'escenari amb molta llum i color, amb un estil una mica de cabaret i gamberro, que va fer que fos un espectacle molt divertit, com ja ens ho presenta l'argument, quan una dona de nom Teresa està cansada de la seva vida de dona submisa i es converteix en Tiresias, home, mentre els pits, les mamelles del títol, es converteixen en globus i se'n van volant. Nombroses vicissituds, totes elles absurdes, tenen lloc i al final la moral, tal i com diu la lletra, és, obro cometes, escolteu, oh francesos, les lliçons de la guerra. I feu criatures, vosaltres que mai n'heu fet gaire. Estimat públic, feu nens. Tanco cometes. Això ja t'ho diu tot, eh? Sentim Il fosse me, que és el fragment final, on diuen tout això. Mentre d'altres, Barbara Bonney i Jean-Paul Fouchecourt, el cor Tokyo Opera Singers i la Saito Kinen Orquestra, dirigida per Seiji Ozawa.
Thank you.
I de nou canviem de ciutat, passant de la capital de la República Francesa, París, a la capital del Reino d'Espanya, Madrid, símbol de la llibertat, perquè pocs pots anar de canyes fins caure mort. Bromes a banda, haig d'admetre que la programació operística de Madrid li passa la mà per la cara a la de Barcelona, perquè, al cap i a la fi, allà arrisquen amb títols fora de l'habitual, mentre que aquí sembla que prefereixin fer repertori del més trillat amb produccions estrambòtiques, això sí, que facin parlar molt. Que parlin de tu encara que sigui malament, diuen, oi? I això inclou, per exemple, la Tosca i aquest Macbeth que ens van voler vendre com el súmum de l'excel·lència i va ser el súmum de res. Per mi és una política equivocada. A mi personalment m'atrauen els títols que encara no he vist mai i per ara a Madrid me n'ofereixen més, o sigui que a finals de març, cap a Madrid. Francament, això del tren d'alta velocitat és una meravella. El dia 28 vaig anar a un teatre que m'estimo molt i que aquesta temporada he freqüentat també molt, perquè per una banda he vist coses que no coneixia, espectacles d'altíssima qualitat i a preus realment molt baixos, ja que és un teatre 100% públic. Parlo del Teatro de la Zarzuela, on en aquesta ocasió vaig veure una sarsuela barroca, La violación de Lucrecia, també anomenada Donde hay violencia no hay culpa, de José de Nebra, extraordinari compositor nascut a Calatayud el 1702 i mort a Madrid el 1768. El que vam veure a la Zarzuela fou un bon espectacle que ens explicava l'episodi històric o llegendari, més aviat llegendari, crec jo, de la matrona romana Lucrecia per part del malvat Sext Tarquini, fill del rei de Roma, episodi que va conduir al suïcidi de la dona i la posterior rebel·lió contra el rei Tarquini i la instauració de la República Romana. A la Zarzuela veiem això i també com Colatí, el seu marit i cosí del violador, no acaba d'estar convençut de les explicacions de la seva dona. Aleshores, el muntatge de Rafael R. Villalobos, el mateix de la desgraciada Tosca del Liceu de fa ben poc, i que en aquesta ocasió va fer una bona feina, es va convertir gràcies a una narradora en una sessió pedagògica feminista, remarcant el fet que des de l'època de Lucrècia cap al 510 abans de Crist fins ara, 2.500 anys de res, poc han canviat les coses. Hi ha a qui aquesta narradora li va molestar, a mi no. Jo només vaig trobar que les àries eren una mica massa llargues, repetint grups de quatre versos fins a la sacietat, superant tots els de Capo de Händel, per exemple. L'equip artístic, però, era molt bo, encapçalat per dues cantants vallesanes, la soprano Maria Hinojosa, de Sabadell, Lucrecia i la mezzo Caro García, de Ripollet, per bé, que també nascuda a la nostra ciutat i que fou la nostra Cenerentola del 2019, era Colatí, el marit incrèdul, Marina Monzó i Judit Sobirana, així com els actors Borja Luna i Manuela Velasco, la narradora, completaven l'elenc. L'orquestra fou l'excel·lent conjunt instrumental barroc Los Elementos, dirigit pel joveníssim Alberto Migueles Rouco, gran artista. I sentirem, doncs, uns fragments més curts del que us deia, eh? Les seguidilles Que pues Roma triunfante, que canta Lucrecia aquí a Liceamo, amb la mateixa orquestra i directors mentats, seguit del breu quartet Inciensos Suaves. Triunfos que vienen. el dimecres 29 de març vaig anar per primer cop aquesta temporada al Teatre Real a veure l'òpera satírica en tres actes, El nas, de Dmitri Shostakovich, una òpera trepidant, gairebé una estracanada, musicalment i vocalment dura de suportar, però escènicament molt interessant i divertida, que van oferir sense entreactes, dues hores de duració, però que, malgrat tot, van passar bé i de pressa. Aquesta és una òpera de joventut del compositor rus, estrenada a Leningrad el 1930, quan l'autor tenia només 23 anys, amb una trama inspirada en una narració de Nikolai Gogol, que ens parla de la història de Kovalyov, un funcionari rus que perd el nas, el qual cobra vida pròpia. Tot això dona lloc a un munt de vicissituds hilarants i absurdes presentades de forma trepidant en aquesta producció de Barry Kosky, una nova producció del Real en col·laboració amb d'altres teatres. Dirigia l'orquestra Mark Wigglesworth, una partitura ben difícil, i el protagonista era el baríton austríac Martin Winkler, que va fer tota una creació. Una òpera on apareixen ben bé uns 80 personatges, per això molts dels cantants feien diversos papers. Alguns vells coneguts catalans, entre el personal Josep Fadó, David Alegret, Gerard Ferreres o Roger Padullés, entre d'altres. A obres com aquesta em refereixo quan dic que el Real arrisca molt més que no pas al Liceu en la seva programació. Haig d'anar a Madrid a conèixer aquestes obres perquè a Barcelona no me les ofereixen. Bé, sentim brr, 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 l'escena tercera de l'acte primer quan Kovalyov es dona compte que ha perdut el nas, amb Vladislav Sulimsky i l'orquestra del Mariinsky, dirigida per Valery Gergiev.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Fins ara he explicat lo del mes de març. Ara fem un parèntesi per presentar els personatges del mes de maig, que és el que toca. Començarem amb un tenor polonès, Jan Kiepura, nascut el 16 de maig de 1902, a Sosnowiec, a la regió de Silèsia. Va començar a estudiar en dret a Varsovia, perdó, al mateix temps que aprenia lliçons de cant, entrant en un cor el 1924. En els següents anys va cantar alguns papers solistes en òperes i el 1926 deixa el seu país per emprendre una carrera internacional que el portaria per a Alemanya, Hongria, França i Anglaterra. Amb els diners guanyats, en tornar a Polònia va construir un hotel on s'enregistrarien algunes pel·lícules musicals en les que el tenor participaria. A partir de 1934 va causar sensació a Varsovia amb actuacions una mica excèntriques. Si bé el gruix de les seves actuacions eren fora del país, a Covent Garden, a l'Òpera Còmic de París o a l'Òpera Nacional de Berlín. A Alemanya va començar una carrera en el cine que després va continuar a Hollywood. El 1936 es va casar amb la soprano hongaresa Marta Eggert, junt amb la qual actuaria freqüentment, però el 1937 van haver de deixar Europa a causa del nazisme, la mare de Kiepura era jueva, i van emigrar als Estats Units, on va morir a Nova York el 15 d'agost de 1966. Kiepura va actuar també a l'Escala, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Hamburg, Chicago, el Metropolitan, on va debutar el 1939, etc. Si bé va dedicar-se molt a la carrera cinematogràfica. Sentim-lo tot seguit en Tosca i Luce van Lestelle, en l'orquestra de l'Estat d'Òpera de Berlín, dirigida per George Sell, enregistrament del 1926. L'altre personatge del mes és la soprano italo-nord-americana Lina Pagliungi, nascuda a Brooklyn el 27 de maig de 1907 de pares italians. Va marxar a San Francisco quan encara era una nena i ella es va afeccionar a cantar. La va sentir la famosa soprano Luisa Tetrazzini, que la va encoratjar per dedicar-se a l'òpera. Als 15 anys la família se'n va a Itàlia i va estudiar cant a Milà. En aquesta ciutat va debutar el 1927 com a Gilda de Rigoletto, amb tant d'èxit que tot seguit és contractada per enregistrar aquesta òpera en disc. La seva fama es va estendre per tot Itàlia, sent convidada en els teatres més importants del país i aclamada com a successora de Toti del Monte en el repertori belcantista, que ella cantava amb veu dolça i neta, agilitat tècnica i fraseig expressiu. Però a part d'una tournée per Austràlia el 1932 i unes quantes representacions a Monte Carlo i a Londres en la mateixa dècada, rarament va sortir d'Itàlia. A poc físicament va esdevenir molt robusta i sent vegeta, no resultava creïble en els personatges de noieta, de manera que es va retirar de l'escena el 1947. però va continuar cantant a la ràdio, a la RAI, fins al 1956, quan es va retirar definitivament per dedicar-se a la docència. Va morir en el poble de Gateo, a la Romanya, el 2 d'octubre de 1980. Sentim ara Lina Pagliughi en Belraggio Lusinghier de la Semiramide de Rossini amb l'Orquestra Sinfònica EIAR de Turí.
Thank you.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara parlarem del mes d'abril. El primer que vaig veure, que no hi comptava, va ser l'oratori en dos actes a tres veus, La Giudita d'Alessandro Scarlatti, estrenat de Nàpols el 1690, com a part del nou Festival de Pasqua de Peralada, a l'Església del Carme, acústica no gaire bona. Amb Vespres d'Arnadí, dirigit per Dani Espasa, i les veus de Serena Sáez, Giudita, Xavier Sabata, Nutrice i Thomas Walker Oloferne. Molt bon espectacle, musicalment, poc més d'una hora de música i un cant deliciosos, i em va agradar moltíssim, sobretot la sempre exquisida Serena Sáez. I sentirem l'ària més famosa de l'obra, que canta la Nutrice, Dormi o fulmine di guerra. Aquí el contratenor Marco Lazzara amb l'Alessandro Stadella Consort, dirigit per Esteban Velardi.
Thank you.
Després, els dies 26 i 28, va venir el magnífic trobatori de Sabadell, però ja us n'he parlat abastament, de manera que passo novament al Teatre Real de Madrid, on el dissabte 29 vaig veure, o millor, sentir una esplendidíssima versió de concert semi-escenificada de Tristan i Isolda, que sempre em ve de gust. El meu novè Tristan, que procuro veure'n almenys un a l'any, dirigit magistralment per Semyon Bychkov i interpretat per Andrea Schager, Catherine Foster, Franz Josef Selig, Ekaterina Gubanova i Thomas Johannes Mayer en els rols principals. Vaig gaudir-ho molt i molt. Poc cal dir d'aquesta obra mestra de la música, oi? Doncs sentim-ne al final Milton Leise, amb la gran Waltraud Meyer, que fou la primera Isolda allà l'any 1997 a Bayreuth, i la Filarmònica de Berlín sota la batuta del no menys gran Daniel Barenboim. I l'endemà, diumenge 30, una altra festa operística amb una altra obra de Risk, un clàssic modern, Nixon in China, del compositor americà John Adams, estrenada a Houston el 1987. Una òpera sobre un tema a priori tan anodí com la històrica visita que el president dels Estats Units, Richard Nixon, va realitzar a la Xina de Mao Zedong l'any 1972, que va servir per trencar el gel i iniciar relacions amb una potència, avui en dia molt poderosa, i amb una situació de nou tensa entre els dos països. D'això en va fer John Adams, compositor, escrit a l'escola minimalista, una obra mestra, amb una música molt agradable i una part escènica prou divertida, que però en el tercer acte, on els personatges principals es dediquen a les seves reflexions, baixa una mica l'interès. Però la veritat és que surts més que satisfet després de passar unes 3 hores en el teatre. El Real encara no ha dit què farà la propera temporada, però estic impacient per saber-ho, perquè segur que hi haurà coses interessants i que no he vist mai. Aquest Nixon in China, coproducció del Real amb l'Òpera Reial de Copenhagen i l'Òpera Escocesa, estava dirigit musicalment aquell dia pel grec i jove director Cornelios Michailidis i protagonitzat per Jacques Imbrailo, Xuen Lai, Lake Melrose, Richard Nixon, Alfred Kim Mao, Sara Tinan, Pat Nixon i Audrey Luna Chan-Ching. Un 10, en definitiva. Sentim de l'acte primer, Landing of the Spirit of 76, que és quan esperen l'avió presidencial aterri a Pequín el 21 de febrer de 1972. I finalment acabo amb quelcom que ja he vist durant el mes de maig, concretament el dia 2, La Manon de Massenet al Liceu, òpera que resulta que és la meva predilecta entre les franceses. Una producció d'Olivier Py, ja ha sortit abans, però que en aquest cas és millor oblidar. Doncs feia molt d'èmfasi tota l'estona en la prostitució, presentant Manon com una veritable puta. Discutible, Musicalment dirigia l'inefable Marc Minkowski, que per mi ho va fer molt bé, i la parella protagonista que jo vaig veure fou la formada per la parella en la vida real, Amina Edri, soprano, i Pene Pati, tenor. D'ella em van parlar fa uns mesos amb el Flamarí comentant un CD. Ella em va agradar molt. Una lírica pura que no es va entregar excessos de sobreguts que no hi pinten res. I ell em va entusiasmar, perquè va resultar ideal per Des Grieux, amb una veu clara i bonica, potent, bona tècnica, molt adequat a l'estil francès i bona dicció. I a més, aquest noi desprèn un bon rotllo que dius, amb aquest aniria a fer unes canyes i unes tapes. Un 10 pel tenor de Samoa, del qual em declaro fan incondicional des d'allà. Ja ho veieu. I proposo sentir-lo a ell precisament com a diguríem l'ària en Fermat les Yeux de l'acte segon, acompanyat per l'Orquestra Nacional Bordeaux-Aquitanie, dirigida per Emmanuel Villon. I amb això us deixo i us convoco d'aquí a 7 dies, que n'hi haurà més. Adéu-siau i fins dijous que ve.
C'est le pas.